soroll queda enrere mentre oblidem els batecs accelerats d'una ciutat d'obsessions. L'aire s'asserena i comencem a sentir respiracions veritables. Baixem les escales fins a arribar a un estudi on els reflexos dels vidres donen pas a noves ombres i altres llums. Cada pregunta obre la possibilitat d'una conversa. L'entrevista és l'arquitectura d'una intimitat. Interior Maconda, amb Albert Lladó.
Rafael Argullol és narrador, poeta, assagista i catedràtic d'estètica de la Universitat Pompeu Fabra. És autor de més de 30 llibres, entre els que destaquen, entre molts altres, La razón del mal, D'Avalú o el dolor, Aventura, una filosofia nòmada, Breviario de l'Aurora, Visión desde el fondo del mar, Poema i Danza humana. També ha publicat L'enigma de Lea, un conte mític que va servir de llibret per l'òpera de Benet Casablanques, estrenada en el Liceu al febrer de 2019. Ha sigut reconegut, entre molts altres, amb el Premi Nadal, el Premi Assaig de Fons de Cultura Econòmica, els Premis Càlamo al Ciutat de Barcelona i el Premi Alícia. Com ens diu el narrador de Danza humana, l'escriptor i pensador ha esdevingut un caçador d'explicacions que ha passat de la religió a la ciència, de la ciència a la filosofia i de la filosofia al viatge. I més enllà de tot això, el misteri i el desig. Misteri i desig que no ens deixen capturar mai, que sempre s'escapen de les presons de la paraula. Però aquesta recerca, com totes les importants a la vida, comença molt abans. Rafael Argullol és un nen amb fam de coneixement. Tot ho pregunta, tot ho vol saber. L'heu d'imaginar a Vilanova. El nen s'apropa a un pescador. Vol que li expliqui què fer si mai t'atrapa un remolí mentre nedes. Cal deixar-se emportar, li diu el vell. És l'única opció. El vòrtex és el que t'engoleix i et salva alhora. La vida, el coneixement com a coratge, és llavors sí un remolí, una espiral feta d'intuïcions, màscares, preguntes, escriptura, experiència i experimentació. L'aprenentatge és saber i també és deixar de saber, com el nen que ha escoltat el vell i entra al mar com fa cada dia. Exactament igual, exactament diferent de com ho feia fins ara. Hola, Rafael, com estàs?
Hola, què tal?
Benvingut.
Gràcies.
Podem començar pel principi, per aquella conversa amb el vell pescador. Com era la teva relació amb el mar quan eres petit i aquesta fam de coneixement, no?, que porta a fer aquesta primera pregunta, que ha sigut una pregunta fundacional, no?, per tot el que vindrà després a la teva obra?
Era una relació molt intensa, la meva relació amb el mar. Variava segons l'estació. A l'hivern jo vivia a Barcelona i a l'estiu passava 3 mesos llargs a Vilanova i tenia un contacte continu amb el mar i amb el món de mariner i el món dels pescadors. Jo em recordo nedant des de sempre. O sigui, fins i tot nedant per sota de l'aigua em van ensenyar, crec que per sota abans que per sobre. I llavors, aquesta anècdota a la que t'has referit tu és la d'un senyor que li deien el Moreno, que un pescador ja gran, però encara actiu, i que jo moltes vegades el anava allà a atabalar, a molestar, fent-li preguntes. Ell estava amb les cistelles o amb les xarxes reparant-les. I un dia, esclar, el nen nedador té tot el misteri dels remolins, què passa amb els remolins, que no sé per què em sembla que a aquella àrea es deien bularanys, que és una paraula bonica, però que no he sentit després. I jo li vaig preguntar, bueno, si vaig nedant i m'afecta un remolí, què he de fer, lluitar amb el remolí? I llavors em va dir no. això el que has de fer és deixar-te xuclar cap al vèrtex, cap al fons, i surts per sota. I al sortir et dona l'impuls per arribar a la superfície. I jo, passat el temps, em va semblar un ensenyament de vida nuclear, molt important.
El joc i l'aventura també han sigut nuclears a la teva obra. A què jugaves quan eres petit?
Jugava tot, perquè m'agradava molt jugar. Moltes vegades jugava sol, perquè els estius eren molt, molt col·lectius, però els hiverns, a l'època del col·legi, pues eren més solitaris. I em vaig acostumar molt a jugar amb mi mateix, feia carreres, feia combats, i després al col·legi vaig començar a jugar a bàsquet. Mm-hmm. I vaig jugar a bàsquet bastant temps, fins que el primer o segon any que estava a la universitat.
En el col·legi és on tens una formació religiosa, crec que anaves als Escolapis, no? Com ha configurat aquesta educació religiosa, aquestes lectures que feien fer al col·legi, amb la teva idea de mite i de ritual, que també ha impregnat molt la teva obra, no?
A veure, a mi no m'agradava gens anar al col·legi. Era una tortura i li dèiem el presidi al col·legi. O sigui que això que vagi per davant. Ara, reconec que des d'un punt de vista empíric, la formació que em van donar era excepcional. Eren els Escolapis de Balmes i, esclar, et donaven una quantitat d'informació al llarg de... Fins al punt que aleshores estava separat el batxillerat elemental i el batxillerat superior i es feia una mena de revàlida als 13-14 anys. Jo dubto que un estudiant universitari actual aprovés els exàmens que es feien als 13 o 14 anys allà. O sigui, era molt dur. Ara, al mateix temps, era un lloc àrid, sec. No, jo no... Quan arribava el diumenge a la nit ja em començava a angoixar. Mm. Però em van donar, òbviament, una gran formació de tot tipus, però també religiosa. Mm.
I el que no t'agobia és un tipus de lectura que no és la del col·legi, no és l'escolar. Quina és la primera lectura que descobreixes més enllà del currículum escolar i trobes una relació de llibertat amb la lectura? Recordes aquestes primeres lectures?
Sí, recordo perfectament que eren Emilio Salgari, Juli Verne i Stevenson. Sí, eren...
I era la biblioteca familiar o...?
Tot era... Jo vaig tenir la sort que tenia un avi matern militar que ja havia mort quan jo vaig néixer, però era, per lo vist, un militar il·lustrat. I tenia una biblioteca realment molt bona i jo, des de petit, esclar, tenia l'habitació aquella que es deia el despatx amb la biblioteca com una mena de lloc sagrat que causava atracció, no? I vaig començar a llegir llibres d'allà. Per exemple, posteriorment, no sé per quina raó, hi havia molt llibre rus, Tolstoi, Dostoyevski, Pushkin, Turgenev, molt, li devia agradar. O va ser una època en què va tenir un boom el llibre rus aquí, no ho sé. Per tant, jo aquesta biblioteca sempre he estat molt agraït perquè em va servir de molt.
Quin és el llibre d'aquesta biblioteca que encara tens a casa i has rellegit més?
En tinc bastants d'aquesta biblioteca perquè part de la biblioteca me la vaig quedar jo. Però recordo haver llegit molt un llibre enquadernat de Granate de les sonates de Valle-Inclán. I encara a vegades el veig allà enmig del desordre dels llibres, veig aquest.
Aquest avi és fundacional, com moltes vegades, no?, ens estructuren al cap persones que ja no hi són, no?, com els morts ens llencen un missatge, no? Això qui hagi llegit Danza Humana ho sabrà, perquè precisament en un d'aquests llibres descobreixes un secret familiar i ho expliques, no? Una carta, però això arribarem. Abans et volia preguntar, perquè hem parlat de les primeres lectures, dels primers jocs, de les primeres preguntes amb aquest vell pescador, però quin és el primer viatge que et deixa petjada i descobreixes, no on vas per primera vegada lluny, sinó la idea de viatge, on descobreixes que el viatge és una forma de coneixement?
Jo crec que el primer va ser quan aquest pescador, el que ho dèiem abans, em va deixar anar amb ell a pescar, que era molt aviat, a les 6 del matí, i aquell dia em vaig sentir com un heroi, no? Va ser una meravella el contacte, no únicament amb el mar, que ja el tenia, sinó amb persones a les que admirava molt com eren els pescadors.
Aquest nen va creixent i té una pulsió, que és una pulsió per la medicina, per entendre el cos, el dolor, després en parlarem d'això també. Com arribes a la facultat de medicina i què ha quedat d'aquesta primera pulsió per la medicina, per aquest tipus de coneixement en la teva escriptura i en el teu pensament?
Bueno, jo vaig arribar a estudiar medicina, tenia 16 o 17 anys, però ja me'n recordo i recordaré tota la meva vida les classes de dissecció al clínic, a l'Hospital Clínic, a les 8 del matí, perquè tenia la idea de ser cirurgià. I aleshores vaig estudiar 3 anys, però després em vaig adonar que els interessos que jo tenia eren interessos massa lligats al dinamisme i a la pluridimensionalitat com per quedar-me en una disciplina, la de cirurgià, que és molt exigent i molt sedentària, molt d'un lloc. Però aquest viatge cap al cos, que era ser cirurgià, em va quedar tota la vida i, de fet, tots els meus llibres estan plens de metàfores de medicina i de cirurgia.
Però què hi vas trobar, la paraula que potser no trobaves a un altre tipus de ciència o de coneixement? Què hi havia, la paraula per estudiar filosofia, per doctorar-te, per l'interès a les humanitats?
Jo sobretot volia viatjar. De fet, com vaig acabar les carreres que vaig fer, la meva obsessió era viatjar i no volia trobar cap professió que em fixés. En aquest sentit, he de reconèixer que no hi havia l'inquietud que hi ha avui dia per trobar ràpidament una professió que t'hagi guanyat la vida, com es diu. No, era un deixar-se anar que era meravellós. Era meravellós perquè no havies de dictaminar el dilema amb un parell de setmanes, de mesos o d'anys, sinó que et deixaves anar. Després, per circumstàncies que ara serien llargues, però lligades amb el José María Valverde, ell va tornar de Canadà, que havia estat exilat els últims anys del franquisme, va necessitar un ajudant. Jo no el coneixia, ens vam trobar per casualitat en una casa i així vaig prendre el primer contacte amb la universitat. Però els primers anys a la universitat jo els simultanejava molt amb viatjar.
De fet, quan acabes de doctores a Barcelona, després vas a estudiar a Roma, a Londres, a Berlín. Què roman d'aquella Europa, amb el pas del temps? Què reconeixes d'aquella Europa i què ha desaparegut per sempre?
Mira, era una Europa que estava sobretot unida i d'una manera particular, el meu pensament, per la cultura europea. Per mi Europa era la cultura europea. Després Europa, des del punt de vista pràctic, es va fer més. Ara hi ha una comunitat europea de 28 o 29 països, etc. Però s'ha dissolt una mica, o bastant, el que era la cultura europea, o sigui, el que per mi era Europa. I Europa amb el fons era, llavors, Jerusalem, Atenes i Roma. Això era Europa.
Aquest deixar-se anar també vol dir trencar expectatives, no? Ets un jove, brillant, que pot estudiar medicina, que després estudies filosofia, que tens interès pel viatge. En quin moment decideixes lliurar-te definitivament d'això, de les expectatives que havies creat a casa teva, amb el grup de familiar? Hi ha una pulsió per no voler ser el que s'espera de tu?
No, això és obvi. Havent citat medicina i filosofia, la decepció, sobretot per la meva mare, de passar de medicina a filosofia, va ser molt gran, òbviament. Entre altres coses perquè, en teoria, un metge es guanya més la vida que un filòsof, no?
Potser veien, mirant el moll de l'abadia, com feia Otis Redding, veiem passar el temps. Comencem amb aquesta primera cançó que has triat, perquè crec que és un bon mirall d'això que parlàvem.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.
Molt bé, sentíem aquest clàssic del sol que marca una època, no?, de l'Otis Redding, aquesta idea de mirar perdent el temps. Com et va marcar aquesta cançó? I és una cançó, precisament, que parla de quelcom que serà també important a la teva vida, no? Que és el llenguatge de l'atzar. Aquesta cançó, El moll de l'abadia, que podíem traduir, va ser la cançó més coneguda d'aquest artista, però la va gravar 2 mesos abans de morir en un accident, no? Uh-huh. Què representa aquesta cançó per a aquest tall de vida, no?, del deixar-se anar i després passar allà a fer classe a la universitat d'una manera més continuada?
La cançó... jo la vaig sentir siguent adolescent i se'm va quedar gravada. No sabia les circumstàncies de la producció de la cançó, però em va agradar molt. I al mateix temps, això d'estar al moll de l'abadia, també em semblava molt estimulant.
Després, emportar per l'atzar, que dèiem, no? Abans citaves que et trobes amb el José María Valverde, un dels grans mestres de la majoria de pensadors d'aquest país. Deies que et vas trobar per atzar a un pis, no? Recordes aquella conversa? Què és el primer que vau parlar?
Recordo les circumstàncies del lloc, perquè se'n va anar a la llum i estàvem amb espelmes. I ell em va preguntar què feia, i llavors jo li vaig dir que estava fent un llibre sobre Heldrin, Leopardi i Kitz. I em va dir, home, si ja estàs fent aquest llibre pel teu compte, per què no fas una tesi doctoral sobre això? Me'n recordo que ja va sortir aleshores. I li vaig donar el meu telèfon i al cap d'un temps em va trucar.
Això ben bé és començar a pensar en les palpentes, sense llum i amb espelmes. Però no és aquest el primer llibre. El primer llibre és Disturbios del conocimiento, com a mínim el primer llibre publicat, el 1980. És un poemari. Mai has deixat d'escriure poesia. Com és de diferent el procés d'escriptura si ho comparem, per exemple, amb l'assaig o amb la novel·la o amb l'escriptura transversal que moltes vegades has experimentat?
Jo diria que, a part d'aspectes formals, i més important que els aspectes formals, és la relació amb el silenci i amb el soroll. Jo durant molts anys he escrit al País articles d'opinió que normalment abans podien ser d'opinió cultural, ara ja no tant, i ara fa un temps que no hi escric. El periodisme, per mi, és l'escriptura enmig del soroll. A l'altre extrem de l'espectre hi ha la poesia, que és l'escriptura que pràcticament està al límit del silenci. O sigui que ho agafo des d'aquest punt de vista.
Entre un lloc que és el món de la poesia, del silenci, de fer ressonar el silenci, i el món del periodisme, que és aquesta batalla contra el soroll, hi ha la classe, l'aula. Abans deies que el Valverde, no, convida a donar classe, primer com a ajudant, però acabaràs donant classe. Són 40 anys donant classe. Com has vist l'evolució del que passa en una aula en aquests 40 anys?
El primer que podria dir és que aprens molt donant classes, sobretot si et deixes de PowerPoints i aquestes coses, i tu mateix vas investigant el teu pensament a mesura que parles. Per tant, s'aprèn molt. Al llarg d'aquests anys, abans et deia que si hi hagués una balança d'Isis per mesurar quina és la intel·ligència de cada generació, pesaria el mateix en cada generació. I quina és la sensibilitat, pesaria el mateix. És a dir, no crec que hi hagin generacions intel·ligents i menys intel·ligents. El que hi ha és circumstàncies epocals de l'època que afecten el futur de diverses generacions. Fins i tot, ni tan sols puc dir homes, dones, no? Perquè és veritat que últimament llegeixen molt més les dones, però jo quan vaig entrar a la universitat ja... El dato sembla sorprenent, la Universitat de Barcelona ja tenia un 50% de dones.
Als anys 80, a principis dels 80.
Sí.
Una mica després d'això ja estàs donant classe a la universitat, però si Disturbios del Conocimiento és el primer llibre editat, 13 anys després arriba el reconeixement ja del que serà una carrera també literària, que és el Premi Nadal amb La Razón del Mal. Aquest llibre t'ha donat moltes alegries perquè és del 93, però es va reeditar el 2015, després es va reeditar o es va traduir a Itàlia i va sortir just quan va aparèixer la Covid, no? Sembla que parlés de la Covid i sembla que parlés ara del que ha passat a València. La primera mesura, hi ha una pandèmia, per això es va reeditar, o per això va ressonar tant durant la pandèmia, la primera mesura dels governants a La Razón del Mal és posar nom als malalts, els bategen com a exàmines. El que no es nomena es converteix en innombrable, no? Alguna cosa així ens va passar a la pandèmia, però jo volia parlar precisament de no només quan no posem nom, sinó quan posem noms gastats, no? Hem vist el que ha passat a València i el primer que deien els diaris era tot com un escenari de guerra, no? Un cop més la metàfora bèl·lica al damunt, no? Com has vist aquest llenguatge que moltes vegades o és literal o és purament descriptiu, que no és capaç de construir noves metàfores pels mals que ens venen i que és un dels temes de La Razón del Mal?
Sí, però La Razón del Mal, jo vaig plantejar una pandèmia que fonamentalment era espiritual, però que afectava també físicament. I vaig plantejar un confinament i vaig plantejar, sí, tota una sèrie de circumstàncies que 20 i pico d'anys després es van plantejar amb la nostra pandèmia. També el fet de que, en parèntesi així, és quan es fa més perillosa la presència de bruixots que es presenten com a salvadors. En aquests moments estem vivint un procés universal en aquest sentit, i és que la presència de populistes, alguns d'ells amb un poder desmesurat, com serà el Trump, doncs porta la idea a les seves societats de que seran salvadors. I això és el que denunciava una mica el llibre, no? El fet dels falsos salvadors.
Sí, hi ha dos personatges principals d'aquest llibre, Razón del mal, un que és fotògraf, el Víctor, i el psiquiatre, el David, que tot i que representen dues maneres de mirar el món molt diferent, tots dos tenen, són conscients de la importància de combatre aquest relat messiànic, no?, que interpretarà Rubén el Maestro. No? Això ho hem vist amb Trump, amb Milei, però el que apareix un Rubén el Maestro, o un Trump, o un Milei, perquè, com ens diu el narrador, hi ha cops, no?, que els esdeveniments afavoreixen que es barregi el simulacre, el misteri i la mentida. No? Això ens diu el narrador. Com veus l'augment de les fake news? Perquè hi ha un relat que és entre la veritat i la mentida, però els grecs deien que el contrari de la veritat no era la mentida, sinó era o l'error o la desmemòria, no? Com veus aquest augment de les fake news? Es pot combatre apel·lant a veritats que no es poden moure, inamovibles, o el combat ha de ser des d'un altre lloc?
Aquest és un dels temes més difícils d'ara i del futur immediat, perquè l'última de les revolucions tecnològiques de l'ésser humà planteja directament aquest dilema. Com la veritat es pot construir més enllà de la veritat, per dir-ho d'alguna manera. I això és el que estem assistint. Amb les últimes eleccions americanes, el New York Times va fer una editorial dient que aparentment els diaris havien deixat de servir i els periodistes, perquè ara qui realment tenia més força eren els influencers. I els influencers, en general, imagino que algun no, però en general són aquests constructors de veritat més enllà de la veritat, o constructors de veritats més enllà de la veritat. I els és igual ser constructor de veritats que no són veritat, els és igual, no? O sigui, no hi ha una cruïlla moral, un dilema moral, sinó que ho troben natural. De fet, cada vegada ens trobem més que gent que diu és la meva opinió. És la meva opinió contra la teva. Home, però busquem... Això són uns auriculars? Són uns auriculars més enllà de la teva opinió o de la meva, no?
Sí, i a més aquests influencers fan una cosa molt interessant, que és no admetre mai un error. Per això et deia, no?, que la mentida moltes vegades, al contrari de la veritat, a vegades no és la mentida, sinó és l'error, i en l'error aprenem, no? A Danza Humana hi ha un moment que el narrador, que en aquest cas s'assembla molt a Rafael Argullol, diu, jo m'agradaria viure una mica més o una altra vida per cometre un altre error, no? Quina és la capacitat de l'error com a forma d'aprenentatge i de construcció de veritats que, com a mínim, tot i que es vagin modificant al llarg de la vida, són més honestes, no? Perquè és una veritat que es modifica, però que té en compte l'error, no? El deixa entrar, no? Per ressignificar aquests fets.
Jo crec que el problema no està tant amb l'error com amb la responsabilitat. O sigui, l'error és inevitable. De fet, els grecs antics tenien una paraula per això, que era amàrtia. O sigui, per viure ja estàs exposat i comets error. Per tant, nosaltres som nosaltres més els nostres errors. El tema és si nosaltres som responsables dels nostres errors, també. Perquè hi ha una tendència molt acusada a atribuir els errors amb els altres. La família, els pares, l'estat, els coneguts... Per mi, i d'això en parlo a l'últim llibre de la Danza Humana, la llibertat, que és una construcció també, la llibertat, és arribar a assumir tota la responsabilitat de la teva vida. Hi ha un moment que hem de deixar de dir això va ser responsabilitat de la meva mare, del meu pare, del meu germà, no? Un comença a ser lliure al moment que diu tot és responsabilitat meva, incluït els errors.
Mm. Sí, sí, és que fem amb els errors, no? Una cosa que no és fàcil de mesurable i, per tant, va més enllà de la veritat i la mentida és el dolor. Abans he parlat de Razón del mal, però hi ha un llibre també molt significatiu d'aquest itinerari editorial que és D'avaluo el dolor, un llibre del 2001. Quina relació des de llavors hi ha entre el dolor, el pensament i l'escriptura?
Bé, el D'avaluo exposa una experiència personal. Per això abans t'he preguntat si tenies dolor cervical o lumbar, perquè hi entenc molt d'això. Una experiència vaig tenir a l'Havana, que vaig anar a fer una conferència, estava sol allà, i vaig tenir un problema molt greu d'esquena, de manera sobtada, que em vaig quedar sense el braç dret. I aleshores el dolor era impressionant. Era un moment en què a Cuba no hi havia morfina ni analgèsics forts, una de les crisis cícliques de Cuba, encara era viu Fidel Castro, i per tant van ser 10 dies terrorífics des del punt de vista del dolor. Això va fer que al final, quan vaig tornar aquí, em van operar d'urgència, i a la nit anterior a l'operació, amb aquelles casets de periodistes petites que hi havia, em vaig autogravar la crònica d'aquells dies. I vaig guardar això i al cap de 2 anys ho vaig transcriure i va ser el llibre. I amb tot aquest procés em vaig adonar que el dolor físic havia estat molt poc expressat amb l'escriptura. El dolor moral sí, i el dolor espiritual, però el dolor físic molt poc, perquè ens demana amnèsia immediata. O sigui, quan nosaltres tenim mal de queixal, el que volem és que ens treguin el mal i a l'endemà ho hem oblidat, hem practicat l'amnèsia. I, per tant, és difícil que hi hagi una escriptura del dolor, perquè el dolor és una mena de sobredosis de vida que es col·loca en un foco del teu cos. Deixa de tenir importància el resta del cos i és aquest focus el que et domina. Ets un esclau d'aquest focus. I això et porta una immediatesa que és voler treure-te'l de sobre i, a diferència del dolor espiritual, no admet el tempus de reflexió que té el dolor espiritual.
Sí, la memòria d'aquest dolor físic és molt diferent a la memòria del...
Totalment. Si jo no hagués fet aquestes gravacions de nit de l'operació, abans de l'operació, després de l'operació, al cap d'una setmana, al cap de 15 dies, hi hauria oblidat per complir la crònica.
Per això dèiem, no?, que la idea de veritat a Grècia, com a mínim, que li diuen a l'Ezeia, no?, és fora de l'Ezé, que és el riu que es oblida tot, no? Clar. I hi ha una relació amb el dolor i la memòria i la veritat. Clar. Com vius aquesta crisi de memòria i d'atenció amb la que estem, no? Tots estem abans em deies, no?, fora d'antena, que sí que en aquests 40 anys de classe, evidentment has trobat gent intel·ligent a totes les èpoques i més o menys en la mateixa mesura, però sí que passa quelcom a partir del 2003-2004, que quan entra l'smartphone, no?, que internet no és que hi hagi internet, sinó que el tens a cop de ditada, diguéssim, no?, canvia alguns processos cognitius, no?, i un d'ells és la memòria, la nostra relació amb la memòria. Com has viscut això a classe i també amb l'escriptura?
Mira, Baudelaire deia que el poeta és el mestre de la memòria. Aleshores, perdre la connexió personal i col·lectiva amb la memòria és una catàstrofe. És una catàstrofe perquè no únicament deixes de ser mestre de la memòria, sinó que lligues, arribes a no tenir una relació amb la teva pàtria. La teva pàtria més profunda és la memòria. Aleshores, el fet d'haver delegat la memòria amb les màquines és perillós. És molt perillós perquè provoca que hi hagi una gran amnèsia col·lectiva. En aquests moments, els estudiants òbviament, no saben quan va ser la Segona República i per què va haver-hi una Segona República, perquè no saben res de la Primera. I, a més, és molt fàcil d'entendre, perquè si tu dius Voltaire i no saps qui és, ho busques a internet. Si tu dius Il·lustració i tampoc ho saps, ho busques a internet. I Revolució Francesa igual. O sigui, això ho pots buscar allà i en teoria ho saps. Però el que no saps és relacionar Voltaire, Il·lustració i Revolució Francesa, que és la base de la cultura. La base de la cultura i la base del pensament crític. La possibilitat de relació. Per tant, jo crec que si es destruís realment la memòria en el futur, no existiria la literatura, no existiria la filosofia, perquè tots els interrogants que planteja la filosofia o que planteja el mateix art deriven de la memòria.
I per recordar qui som, tot i que constantment som una altra cosa, ens podem fer un autorretrat. Moltes vegades s'ha vist l'autorretrat com un exercici de narcisisme, i a vegades ho pot arribar a ser, però també és un exercici de memòria, no? De fixar què sóc en aquell moment. Hi ha un altre llibre, per mi, molt important, de la teva bibliografia, que és Breviario de l'Aurora, publicat el 2006, on utilitzes 10 definicions per autodefinir-te, no? Jo volia fer, a partir d'aquestes que recordaré ara, aquestes 10 autodefinicions, repreguntar-te sobre aquestes definicions. Dius, l'art és la màscara i el que queda quan cau la màscara. Quan la màscara és joc i quan és simulacre?
És que la màscara és un territori que ens és necessari perquè és el que ens posa un cert distanciament amb la pròpia cruesa del món. Però, al mateix temps, s'ha de tenir connexió amb aquesta cruesa. I l'art, des de l'inici, és una forma, és una màscara, i al mateix temps és aquell interrogant que no té resposta de la condició humana.
Dius, bellesa, una llum inextingible al bosc de pedra. Quin és el lloc més estrany on has trobat la bellesa?
Amb una taca de petroli al mar, a la superfície del mar, que era l'arc de Sant Martí, l'arcoiris.
Dius, escriptura, cirurgia i cartografia en paraules. Quina és la diferència entre perdre's i estar perdut?
La mateixa diferència que hi ha entre soledat voluntària i soledat involuntària. La voluntària pot ser molt creativa i la involuntària molt desesperant.
Segueixo amb les definicions de Breviario de l'Aurora. Filosofia. Penseu a l'aire lliure. Quan la filosofia es pot convertir en una forma de dogmatisme?
A la universitat, per exemple.
Dius, imaginació. El viatge cap a totes les adreces. El turisme acabarà finalment en l'experiència del viatge o la peregrinació?
Si no es posa valles amb el creixement turístic actual, sens dubte. De fet, l'experiència del viatger és molt diversa ara que abans. Amb això no voldria ser nostàlgic, però per mi l'experiència del viatge és la capacitat d'observar-te i de veure't des d'un altre mirador, des d'altres experiències, des d'altres pobles, d'altres ulls. En canvi, en el moment que tu vas en tot planificat, pràcticament l'enigma desapareix i el misteri desapareix, i desapareix un aspecte molt fonamental de l'experiència del viatge.
Segueixo amb les definicions que fas, Intempestiu, lliure respecte al que diran. Què diferencia el present de l'actualitat? La tendència anuncia alguna cosa o és una trampa d'un temps que no existeix?
El què?
La tendència.
la tendència.
Sí, et preguntava, perquè quan parles d'intempestiu, no? Dius que és lliure respecte al que diran, però aquí hi ha una pregunta que és sobre la diferència entre el present i l'actualitat, no? Com el podem diferenciar? L'actualitat està més lligada a la tendència, no? El present és una altra cosa.
El present és substancial, l'actualitat és creació de present. I aquesta creació de present pot ser perfectament fake, falsa. En canvi, el present d'un, un no es pot enganyar amb el present d'un. Un es pot enganyar amb l'actualitat d'un, però no amb el present.
Dius, literatura, experiència més experiment. I la meva pregunta és, quin espai té la literatura en un món de saturació d'imatges?
Jo crec que té espai, perquè l'experiència de cada un de nosaltres és sempre diversa i la imaginació també, i la imaginació és la que ens porta a experimentar. Però jo crec que el problema, perquè hi hagi una bona literatura en el futur, és un problema cultural. És un problema de no mirar-se únicament al melic, sinó de ser capaços d'obrir-se al món. Perquè ara hi ha massa literatura falsament introspectiva.
Precisament sobre això, seguim les definicions, dius que el misteri és l'argument per continuar la representació. La meva pregunta és, quan tot és obvi, com passem del atreveix-te a pensar o atreveix-te a saber al atreveix-te a no saber?
És que no tot és obvi. Vivim com si tot fos obvi, però no tot. Qualsevol dia, qualsevol hora, qualsevol minut et pot canviar el rumb únicament perquè sorgeix una il·lusió, un desig, etc. Per tant, únicament és obvi pels cadàvers. Hi ha cadàvers vivents, però per aquest sí que és tot obvi.
Dius en aquestes 10 definicions, que és una forma d'autodefinir-te, que el nòmada és el rastrejador d'empremtes. La meva pregunta és, com mira més com a detectius que com a policies?
Mira, mirar i veure, depèn de si és el policia o el detectiu el que veu. Perquè nosaltres vivim en una època en què es mira molt. Hi ha milers de persones mirant a Gioconda. Però la veuen? El tema és aquest, que hi ha una mena de sobredosis de mirar i una subdosis de veure.
Molt bé. I l'última definició d'aquest autorretrat és paraula. I dius, la petjada del so original. Quin espai deixem, finalment, al silenci?
En deixem poc. És una època de crit, del crit del polític, del crit del telepredicador, del crit del que retransmeteix un partit de futbol, estan criticant contínuament. El silenci és un espai de llibertat i en el futur encara ho serà més. Aquí al costat he vist que teniu una sala de silenci i cada vegada es farà més necessari. Per això l'AVE va instal·lar un vagó de silenci, per això quan tu vas amb els vaixells nòrdics a Noruega hi ha un espai de silenci, és que per això al costat de la porta de Brandenburg hi ha un espai de silenci també, cada vegada serà un luxe. O sigui, en una altra ocasió em van demanar la definició de luxe. El luxe a la nostra època doncs serà l'espai, la lentitud, el silenci, és un lucre.
El silenci a vegades fa mal i a vegades és també sinònim de felicitat. Ara podem sentir la segona cançó triada pel nostre convidat d'Antonio Carlos Jobim.
tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Ah, felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira.
A Visión des del fondo del mar, un llibre publicat al 2010, dius que l'home és una mica lliure si aconsegueix sentir-se ell mateix un destí. Moltes vegades es diu que cal superar la por per ser lliure. Tot i això, no és ben bé el que et va dir el vell pescador. No creus que sentir la por et fa més lliures en comptes d'evitar-la? Jo recordo, per exemple, els atemptats de la Rambla, que instintivament tots vam dir no tenim por, no tenim por. I és, home, però podrem tenir por per ser lliures també?
És que la llibertat causa molta por. O sigui, la llibertat fa por. Jo crec que no s'ha de tenir por a la por, sinó que s'ha d'allunyar la impotència, la impotència, o sigui, la por que crea impotència. Aleshores, aquest crit, no tenim por, no tenim por, amb aquelles circumstàncies, era una defensa potent davant d'un acte irracional per complir. No?
En aquest llibre que citava ara, Visión desde el fondo del mar, també dius que creus en la vella mentida de les llegendes i els mites que acompanyen íntimament a l'impecable veritat de la sang, el semen i l'òvul. Això dius a Visión desde el fondo del mar. És veritat que ara vivim en un món on la tecnologia no deixa de guanyar terreny, ho hem parlat abans, des de que va sortir l'smartphone. Molta gent per exemple, la meva generació, moltíssima més gent del que diem en públic, cada vegada acudeix més a tècniques de reproducció assistida, com l'ovodonació. Em feia recordar, quan parlaves de l'òvul, no?, davant del mite. Com ens podem relacionar amb la tecnologia sense prejudicis ni tabús, però al mateix temps establint una idea de límits per no caure en aquesta idea de l'híbris, no?, aquesta desmesura grega?
Jo crec que hi ha una sèrie de principis que no segueixen a l'actualitat, no que segueixen, sinó que no segueixen, que és no es pot deixar la tecnologia en mans del capitalisme més cru. No es pot deixar que la tecnologia sigui propietat privada sense control públic. No es pot permetre que la tecnologia serveixi per la codícia individual i no pel progrés col·lectiu. Tot és en aquesta direcció. Si no, no hi ha possibilitat de control de la tecnologia. La tecnologia no és negativa en ella mateixa, però és negativa quan és negativa per la condició humana. Aquesta és la qüestió que ja ens va explicar molt bé, per exemple, Goethe o el mite de Faust. O sigui, Faust en un moment determinat està llançat a les transformacions tecnològiques, etc, i no se n'adona que a través d'això s'està destruint la gent. I quan nosaltres som un Faust que sempre tenim el perill de tenir un Mefistòfil al costat. En aquests moments se m'ocorreix que el Mefistòfil col·lectiu i universal que hi ha es diu Elon Musk.
Totalment, és una encarnació molt ben trobada. A Danza Humana, ara sí, el teu últim llibre, veiem com al barri de Shibuya, a Tòquio, et trobes en una cruïlla amb una gegantina pantalla en què es projecten 10 preguntes, no? Has estat lliure? N'és l'última. Però el missatge, potser encriptat, també és una interrogació oberta sobre la veritat, la restitució, l'enigma que hem parlat avui, la divinitat, l'afinitat o la llum. L'estrany catàleg a peu de carrer es converteix d'aquesta manera en l'índex d'aquest llibre, no? De la dansa humana. En total, el lector es trobarà un testimoni de 333 escenes en què, com a fragments d'un calidoscopi, s'entrellacen a través d'un complex mecanisme de filatures. Com va ser aquesta primera troballa? I si creus que encara les ciutats, aquestes ciutats que està plena de sucursals o plenes de còpies, no?, de simulacres, com ens parlen i ens interroguen? I si ho poden fer encara?
De fet, el que explico de Tòquio em va servir per l'estructura del llibre, que era... Jo venia pensant l'estructura i fins i tot havia escrit molt, però no tenia l'estructura definitiva. I per pur atzar, amb aquesta cruïlla, que és la que passa més gent de tot el món, sortia un anunci enorme d'una noia que feia 10 preguntes, però en japonès, jo no entenia allò. I allò ho vaig traslladar a l'estructura del meu llibre. Respecte a la segona part de la teva pregunta, jo crec que les ciutats continuen interrogant. És veritat que ja no és amb aquell paisatge del que ens parla Baudelaire quan ens parla de Flaner. Ara és molt més àrid i antipàtic arribar a una ciutat i trobar-te pràcticament les mateixes botigues que en una altra. No sé, jo recordo la primera vegada vaig anar a Florència, al centre de Florència, i hi ha unes meravelloses botigues d'artesania, i ara hi vas i tot són el que ja sabem, no? A totes les ciutats. Això és veritat, però centrant-nos en Barcelona. Barcelona hi ha la massificació turística a la que hem al·ludit abans, però també hi ha una Barcelona fascinant que no hi era quan jo era petit, que és aquesta Barcelona cosmopolita de la barreja de procedències, de gent, de races, i això, per qui li agrada molt la passejada urbana, com és el meu cas, doncs és un estímul. Jo prefereixo passejar per la Barcelona de la pluridimensionalitat que anar-me per barris avorrits que no hi ha res a veure.
Durant aquesta dansa que és humana, però també que és una dansa de la memòria, és el que avui hem fet aquí, aquest remolí indomesticable, Argullol, en aquest llibre, es torna a posar davant del mirall quan es narra la relació amb un company de facultat. Tots dos es van conèixer, precisament, al Teatre Anatòmic, que dèiem abans, quan van decidir formar-se com a cirurgians. L'escriptor prefereix dedicar-se a la filosofia, ho hem explicat, i a la literatura, i això, en aquell moment, l'amic li retreu. Anys després, es retrobaran cara a cara. Tots dos, sense aparentment gaire del que parlar, es reconeixen com la biografia en potència que no van dur a terme. L'Argullol podria haver sigut aquest amic podria haver tingut la vida d'en Rafael Argullol. La meva pregunta és, quina vida en potència t'agradaria haver encarnat si no haguessis tingut aquesta que has tingut?
Puc ser presumptuós?
Home, i tant.
Estic encantat amb la vida que he tingut.
I les que vindran, les vides en potència. Dius, som únicament els nostres desitjos i els nostres temors. Insisteixes una i una altra vegada. Tot i que l'idioma de l'atzar és el més decisiu dels aprenentatges. Això és Interior Maconda. Ho hem fet possible gràcies a les companyes de la Biblioteca Gabriel García Márquez i a la generositat i saviesa des de la sala control de l'Albert, en Julián, la Neus i la Montse. Us deixem ara amb l'última cançó triada pel nostre convidat. És una cançó de Schubert, en aquest cas interpretada per la Judith Niederman, que és la cançó del que vindrà.
Podria dir una cosa,
sí, sisplau,
a la pregunta anterior? Si hi ha una qüestió que amb la qual no estic gens encantat, és que moriré en un món tan desigual o més del que era quan vaig néixer. I, en canvi, durant bastants anys de la meva vida he tingut l'esperança que no fos així.
Gràcies. I gràcies per la interrupció, perquè sabem des de el diàleg com a forma de pensament que sense interrupció no hi ha diàleg i que el diàleg mai, mai es conclou. Però un possible tancament seria aquesta cançó de Schubert que dèiem ara i que dèiem que és la cançó del que vindrà, del que ens vindrà a tots, d'un hivern fet de cirurgia i intuïció, les branques del tilès que són alhora refugi i intempèrie, un remolí que ens espera a les portes de la ciutat més antiga de totes.
Shh.